Vieni, vedi, vici, sai se è bello o impossibile. Vieni, vedi, vici, sai se è bello sicuro di te. Tu mi sorprendi così, come tu mi affascini.
Moment per parlar de cultura i de creativitat a Ràdio Sabadell. L'últim cop que ho farem aquesta temporada. Montse Barderi, molt bon dia. Jo molt bé, i tu?
Doncs mira, trista perquè s'acaba, però també les coses tenen un temps. I ara també és temps de descansar, de crisi climàtica, d'amagar-nos sota els ventiladors, i està bé, doncs, que fem cicles.
Pensava que anaves a dir el tòpic de carregar piles, no,
no
sé què,
no, sobreviure,
energia, ja. Sobreviure, ja, directament sobreviure. Avui acompanyada del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com anem?
Bé.
Bé, no veig.
Arriba. Això de descarregar les piles ho haurem de fer en algun moment o altre, perquè
sí,
ja
perquè
estem rascant al fons. Ja.
Sí, ja no es queda sàvia. Aquesta planta ja no té sàvia.
A veure, avui ara saludarem els convidats. Avui quin tema ens portes, Montse?
Doncs mira, la pervivència dels clàssics. I si hem de parlar d'un clàssic que a més uneix a tothom, perquè uneix totes les sensibilitats, les dones, el col·lectiu LGTBI, plus els amants de la literatura, del cinema, tot és una paraula, i és Lorca, que és un referent total. Mira, Maria Mercè Marçal, per dir-te alguna cosa, que era una poeta feminista al màxim, només admirava com a ningú Lorca, i Bruixa de Dol està inspirat amb el Romancero Gitano, per dir-te un exemple.
I qui ens acompanya per parlar de Lorca?
Doncs el senyor Enrique González, de l'empresa Gapsa, que no és normal que tinguem un empresari, però volem celebrar un empresari amb aquesta implicació cultural, que ha contribuït a fer la pel·lícula, el documental de ficció que avui us presentarem, i també el periodista i assessor de direcció, Xavier Rossell.
Molt bon dia a tots dos, què tal?
Bon dia, bona hora.
Què tal, com esteu?
Bé, piles carregades.
Ja les porteu carregades a casa, vosaltres, va bé això. Enrique, empresari i promotor d'aquest documental, la Montse deia això, que no ens acostumen a acompanyar empresaris, què et mou a tirar endavant?
Perquè no n'hi ha persones tan maques com tu, Enrique.
Gràcies, Montse.
De veritat.
Bueno, aquest projecte, o sigui, neix una mica a través del Xavi, que tenia coneixements dels dos directors d'aquest documental. I bueno, jo amb la meva època juvenil de la ciutat, pues bueno, per nosaltres també Lorca era un referent, no? I amb el tema liberal i bueno, amb tots els ideals que teníem en aquella època. Jo sóc una persona de barri, ja li comentava amb la Montse.
Orgullosament
de quin barri?
De Torre-romeu. Amb la qual cosa, pues bueno, quan es va donar aquesta possibilitat, pues vaig dir, pues, per què no, no? I bueno, i aquí estem.
I tu, Xavier, com hi has col·laborat?
Bueno, aquesta història ve de llarg. Jo també tinc una certa obsessió amb Lorca, però sobretot amb la faceta del Lorca caribeny, el Lorca tropical, el Lorca menys conegut, perquè els altres ja tothom hi ha parlat, hi ha grans historiadors hispanistes com Gibson i molts que l'han analitzat. Jo he buscat una cosa que no tingués tanta rellevància en mitjans i en llibres, que és aquesta faceta. Són 98 dies de Lorca a l'Havana, i els he investigat. Això ja des d'un primer moment va donar lloc a una novel·la amb el Víctor Amela, que parlava precisament d'aquesta estància, i bueno, després del llibre faltava la pel·lícula. Aleshores, diguéssim, contactant o ja tenint aquest contacte amb el José Antonio Torres i l'Antonio Manuel, que van tenir la idea de fer aquesta pel·lícula també, doncs ens vam unir, com avui en dia en diuen sinergies d'això, no? Vam unir les forces i la pel·lícula doncs ja la tenim.
Posem el trailer i escolteu una mica de què va.
Querido padre, La Habana, una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más ánima y relajada por el trópico.
Le escribió a su madre una carta que decía: si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba.
El primer recuerdo que tengo de él es de cuando vino a casa a buscar a mi hermano Enrique. Cuando llegué
la luna llena. I què té aquest Lorca de l'Havana, aquest Lorca tropical que t'atrau tant, Xavier?
Bueno, doncs que és un Lorca desinhibit, és un Lorca que es treu la màscara, que la primera escena de la pel·lícula és el Lorca traient-se la màscara. Això és molt simbòlic. Ell vol dir que allà es troba a si mateix, ja no té aquesta rigidesa moral catòlica que tenia Andalusia, la seva Andalusia, i arriba allà i veu que ell pot fer el que vulgui, pot ser ell. Es descobreix a si mateix, es treu la màscara, i això és una cosa que no havia passat mai a la seva vida. I a partir d'aquí jo penso que canvia ell en tot. I també canvia la seva poesia, la seva manera de veure la vida, i és molt més obert amb tothom. I la llàstima va ser que només va tenir des d'aquell dia 6 anys justos de vida. No va poder demostrar més coses, no? Però m'atreu això, que s'assembla molt al meu concepte de lo que és la llibertat, no? Vull dir que tu has d'estar en un entorn, en aquest cas va ser Cuba, i li va portar, doncs, aquesta clau per obrir el que tenia dins.
Mm. Carles, tu que ets un home de teatre, què a Lorca?
I bastant lorquià, com jo.
No, la veritat és que no he tingut la sort de la meva faceta de direcció, de poder dirigir gaire Lorca, perquè no s'ha donat el cas. I és una de les assignatures pendents que tinc, que potser algun dia, quan sigui gran, podré fer correctament. Sí, sí, sí.
Però has llegit, t'agrada...
Sí. I a més, tota la faceta teatral és absolutament complexa i és una de les coses aquestes que s'han d'investigar. Són aquests temes que tens pendents, que algun dia doncs podrem entrar-hi. Jo crec que també està esperant tenir una mica més de maduresa en altres aspectes, perquè no és tan fàcil. No m'hi he atrevit encara.
I tu, Montse, també, t'agrada, ets lorquiana, dius.
Bueno, tinc totes les obres complertes de Lorca amb totes les possibilitats, no? La Galàxia Gutenberg, que és ara la que diuen canònica, i abans, el meu primer llibre, de l'any 64, d'Aguilar, un llibre de pell amb paper de fumar, és l'únic llibre que hi havia a casa meva, al bar Pasqual, carrer del Sol 124. I a casa meva eren absolutament analfabets. La meva mare havia crescut a la Casa de la Caritat de Sabadell i el meu pare, amb 2 anys, la va abandonar la mare, i només hi havia aquest llibre a casa del meu avi. Jo vaig aprendre a llegir amb Lorca, sense saber el que llegia. Per mi Lorca no significava... Podia dir-se Pepita o Martínez. Vaig aprendre a llegir amb Lorca. I aquesta història, amb el llibre de la memòria de l'aigua, que va guanyar el Premi Prudència Bardana, com sabeu, i és com la protagonista aprèn a llegir amb un sol llibre. Clar, o et fas escriptora... O no sé què et passa, però et passa alguna cosa si la teva primera lectura. Per tant, sí que penso, a vegades, quan parlem molt dels llibres infantils, que tant de bo la primera lectura ja fos Lorca, i els dibuixos de Lorca i la música de Lorca, perquè l'obra completa sempre hi ha la vessant musical d'ell, que és impressionant, i també la vessant de dibuixos que els identifiques, que la caràtula de la pel·lícula, que hi ha Lorca a l'Havana, no? Hi ha aquelles llàgrimes típiques dels dibuixos lorquians.
Mm. Sí. I teatralment és molt complexa, perquè sí. té un dir que necessites actors i actrius que estiguin realment molt informats i que tinguin, a més, una parla en l'idioma que s'ha escrit i ben pronunciat.
Enric, digues.
No és fàcil.
Enric, com comença el projecte de la pel·lícula? Quan arrenqueu, suposo, tot el projecte?
Bueno, el projecte neix aproximadament al mes d'abril, a través del Xavi, que és el que em posa en contacte amb els dos directors, i bueno, se'm posa la possibilitat de poder patrocinar aquesta pel·lícula allà on vagi Lorca a l'Havana, no? I bueno, ja vam estar amb la projecció de la Universitat de l'Havana el mes de juny, i bueno, esperem que la propera sigui aquí a la nostra ciutat, no?
Ip, la voleu portar aquí a Sabadell, eh?
Sí, aquesta és la idea.
No? Bueno, hem de dir que l'estrena, això es va estrenar, bueno, no s'ha estrenat la pel·lícula, està fent festivals encara, però ja l'hem tingut al Festival de Màlaga, i va estar, doncs, això és bastant important i crec que molt rellevant, que ha estat presentada a la Universitat de l'Havana de la mà de l'Instituto Cervantes.
Ah, sí.
I
García Montero.
El senyor García Montero va presentar la pel·lícula amb una sèrie d'intel·lectuals cubans que hi havia allà de primer nivell, i es va fer una gira també per Cuba, presentant-ho a diferents llocs, entre ells Matanzas, i això és una cosa molt interessant, que els cubans puguin veure, perquè molts tampoc ho saben, això, no? La presència de l'empremta, la petjada que va deixar Lorca a Cuba, no? I això s'ha produït fa exactament 3 setmanes. Només 3 setmanes que van fer tota aquesta presentació, que va ser una experiència molt maca, que la va poder viure també l'Enrique, que ens va acompanyar, i bueno, vam estar, doncs, doncs, fent una cosa per mi única, no? Que, perquè, aviam, una cosa és que es faci una pel·lícula sobre un tema, però que tu la puguis presentar al lloc on, on es va, on van passar les coses, no? A l'Havana, no? Vull dir, la pel·lícula es titula Lorca en l'Havana. I, clar, que menys que anar a l'Havana.
Mm. Estàs enamorat de l'Havana, Xavi? No. Perquè entre, no, no, no. Entre la samarreta
sí, sembla que...
i l'Havana, no, no, l'Havana... No. Què passa? Volem... El programa s'ha de dir no, què passa amb el Xavi i l'Havana.
Ja fa...
no, quina, pregunta, quina pregunta.
Què passa amb l'Havana, Xavi?
Home, per diferents motius, l'Enrique per motius més comercials i empresarials i jo per més motius, diguéssim, culturals, musicals, doncs hem anat bastantes vegades a Cuba, no? I jo he anat també perquè m'agrada molt, jo he sentit el festival, he anat al Festival de Jazz de l'Havana, a les fèries, als festivals de la Trova, coses que a mi culturalment em omplen bastant, el Festival del Son. Inclús vaig anar un any al Festival de Cinema de l'Havana, el Festival de Cine Latinoamericano, l'any que es va presentar Balseros, de la mà, sí, de la mà del Carles Bosch, aquell any vaig estar també. I, bàsicament, jo penso que no he anat mai de vacances a la meva vida a Cuba encara. Sempre he anat per coses, coses que passen allà, que m'interessen o que tinc l'oportunitat d'anar gràcies a aquesta cosa que compartim amb la Montse, que és ser periodista.
Però jo no he anat mai a l'Havana, eh?
Has d'anar-hi, has d'anar-hi.
Només he anat a Bellpuig, a Montserrat,
a Lourdes.
Un dia vaig anar a Girona.
Bueno, qui sap si...
És que de veritat, jo
flipo de la meva
El desembre igual pots anar, Montse, si...
Fent què?
Doncs mira, anant possiblement al concurs que...
Si de Cannes.
De festival.
No, la pel·lícula aquesta de l'Òrgan Havana, que la idea, i ara ens ho dirà si el José Antonio Torres,
que
entrarà, que és una de les objectius que té la pel·lícula, que és entrar a concurs al Festival de Cine Latinoamericano que es fa a l'Havana cada mes de desembre.
José Antonio Torres, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bueno, pues nada, por aquí, pasando un poquito de calor, me imagino que también por allí, pero bueno, soportable. Pero además, más calor que en La Habana. Eso sí os lo puedo asegurar.
Escolta, bueno, com ha anat el rodatge d'aquesta pel·lícula?
No,
Sevillà. Mira,
Sevillà. Sevillà, no, sí. Senyor Sevillà.
Però m'entens, tu m'entens, no?
No, home, com vas...
un poquito.
¿Cómo ha ido el rodaje?
El rodaje de la película. Bueno, el rodaje de la película ha sido un poquito, digamos, a fases, ¿no? Porque por las dificultades de grabar en Cuba, sobre todo. Porque, claro, Cuba es ahora mismo, bueno, no vamos a hablar de eso, pero verdaderamente es complicado. Ha habido incluso multinacionales que han ido a grabar y han tenido que volverse con lo puesto, ¿no? Uh-huh. Y nosotros la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, muy buena suerte en ese sentido, porque hemos encontrado precisamente a las personas que lorquianas, un espacio lorquiano que nosotros desconocíamos de alguna manera, y ese ha sido el gran descubrimiento, ¿no? El ver a una Cuba, encontrarnos con una Cuba cuyo teatro principal, que es el Gran Teatro, tiene la sala principal, es Federico García Lorca, donde no hay un espacio o alguna ciudad donde no haya un recuerdo para Federico, donde todos los años se representan obras de Federico y donde los niños estudian en su literatura y demás pues al autor, ¿no? Entonces esto para nosotros ha sido una sorpresa por un lado y un regalo por otro, ¿no? Entonces pues y la grabación pues hemos contado con la presencia de los intelectuales que más han estudiado a Lorca, la presencia de Lorca en Cuba, no solo en La Habana, aunque digamos que la elección del título de Lorca en La Habana es por pegadizo, ¿no? Porque en realidad debería llamarse Lorca en Cuba, ¿no? Pero bueno, básicamente la estancia de Cuba en Cuba de Federico fue de 3 meses y tuvo la oportunidad de conocer mucho. Se vino a regañadientes, no quería volverse porque allí se encontró, bueno, como él decía, en su casa, ¿no? Como dice en su libro Víctor Amela, si me pierdo, pues bueno, me decía para paseando a Federico, si me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba, ¿no?
Perdonad, para entenderlo bien los futuros espectadores que verán la película en Sabadell, ¿el documental de ficción está basado en el libro de Víctor Amela o es una obra completamente independiente?
No, es una obra independiente, aunque lógicamente hemos bebido de todos los autores que han dado y uno de los libros lógicamente que estuvimos consultando era el de Víctor Amela, que es una obra que es muy recomendable y que creo que resume y reúne porque él precisamente hizo esta, bueno, con Xavi, que está con vosotros en el estudio, hizo ese itinerario recorriendo todos los lugares donde Lorca estuvo. Entonces se acercaron con precisión a esos espacios y fue, bueno, pues una experiencia que fue muy capaz Víctor de trasladarla a un libro y verdaderamente es un libro muy recomendable, ¿no?
José Antonio, buenos días. Añadir a gente, bueno, yo quiero que aquí, por ejemplo, Urbano Carmenate, Luis Machado Ortex, Ciro Bianchi, personas, estas, un poquito citarlos, porque creo que es importante que, aunque aquí no se reconozcan, son también unos los intelectuales de que tú hacías referencia, estas son las personas de las cuales ha bebido y se ha nutrido esta película, ¿no? Y creo que es bonito que, aunque ellos no creo que nos escuchen desde Cuba, pero sí citarlos, porque para mí las letras pequeñas, pero en este caso muy grandes, son las que han posibilitado este trabajo, porque sin ellos yo creo que no habría habido ni novela de Víctor ni vuestra película, porque ellos investigaron a través de producciones muy pequeñas, de editoriales muy pequeñas, muy desconocidas, pero que investigando y buceando se ha conseguido llegar a una faceta, algo muy desconocido en España, que es saber qué hizo Lorca en Cuba, y ahora ya lo sabemos gracias también a esta película.
Sí, sin duda, Xavi. El tema es, además, que te agradezco mucho la puntualización, porque creo que Carmenate ha sido, sobre todo, él, bueno, Ciro Bianchi y Luis María Ordec también, pero sobre todo Carmenate. Lo digo porque nosotros fuimos a La Habana con el propósito de presentar el libro, su libro, una reedición de su libro, Todas las aguas, ¿no?, de Urbano Martínez Carmenate, ¿no?, sobre Lorca en Cuba. Entonces, ahí es donde, bueno, íbamos con la editorial Utopía de Ricardo González de Córdoba. Y entonces pues fuimos a la feria del libro y también con la intención de investigar, porque ya teníamos en mente de hacer esto, ¿no? Y entonces pues allí tuvimos la oportunidad la primera vez de encontrarnos con Urbano, un enorme intelectual que ha dedicado gran parte de su vida a hacer esta investigación, ¿no? Igual que Ciro Bianchi, igual que Luis María Ordex, ¿no? Y es justo, aunque no nos estén escuchando, porque lógicamente hay muchos kilómetros, pero sí es justo, claro, en citarlos, ¿no? Son vertebradores del relato.
José Antonio, muchas gracias por atendernos, bueno, y si se presenta en Sabadell la película, pues ya pasarás por aquí.
Bueno, vamos a pensar que sí.
Faríem roda.
Yo te invito, yo te invito.
Sí, claro que sí.
Espero, si nos acogéis...
Sobre todo si le hablas en castellano, será más fácil.
Sí, hombre, no, yo lo estoy haciendo. A ver, sí, un abrazo, gracias.
Venga, gracias.
Venga, hasta pronto.
Hasta luego, José Antonio.
Molt bé, doncs tenim ja l'agenda, no?
Tenim agenda, sí, del regidor. 10 imprescindibles del cap de setmana.
Ja, que ràpid.
Ah, les anem així, no?
Anem així.
Sí o no?
Sí.
És que és mitja hora i ens passa volant.
Sí. Anem precipitant cap a les vacances, es va notant que va baixar l'activitat. El que encara tenim ara és festes majors de barri. Tenim, en aquest cas, Hostafrancs i la Roureda aquest cap de setmana. Per tant, l'activitat també de cultura popular es deriva a territori, perquè allò que s'ha succeït tot en el centre, doncs ara ja comencem a trobar colles de foc, gegants, banda de música, tot aquest tipus d'activitat i tots aquells contracten ni porten ni aporten vindre cap a aquestes dues zones de la ciutat. Després tenim els dos festivals d'estiu que ara mateix estan activats, que són el Fresc i són el Festival Internacional de Música, de Joventuts Musicals. En el cas del Fresc, ens porten dos productes aquest cap de setmana que penso que són molt interessants. El Lluís Omar, dirigit per l'Albertí, amb una antologia poètica molt, molt, molt interessant que podrem veure el dissabte. I després també tenim a La Majordoma. Tenim un espectacle que crec que tots el coneixem, que va triomfar moltíssim a Barcelona amb la Rosa Renom i que no ens el podem perdre. I en el cas del Festival Internacional de Música d'Estiu, com que no és ben mercat de setmana, però sí serà dilluns també tindrem un espectacle molt interessant en el cas de Pere Quart, que no ens podem perdre, que és el Juli Garreta i el seu entorn amb la Copla Mediterrània, que allà estaran. La música en viu de tots els espais que ens fan música en viu al llarg de l'estiu a la ciutat, la visita guiada a l'exterior de la Torre d'en Feu, que l'Associació d'Amics del Castell de Can Feu doncs, ens fan un cop al mes, i llavors ja els teatres municipals, les sales d'estiu privada comencen a baixar activitat perquè ja es va acostar en aquest moment en què la gent doncs, marxa de la ciutat, i de moment aquest és un cap de setmana una miqueta més relaxat.
Però tot i així, moltes propostes per estar entretinguts.
Ara tornem a tenir una repuntada.
Entretinguts i enriquits. Que la cultura ens enriqueix, omple la nostra vida de sentit, ja ho sabem, que fem molt programa per matxacar entretinguts.
Jo que anem a dir també i climatitzats i tot això, no hi hem d'anar per això.
Per entretenir-nos Netflix, per enriquir-nos cultura.
Doncs res, m'he passat molt bé aquesta temporada, Montse.
Sí?
La que ve seguirem.
Ens vols
de moment,
o no?
Sí, jo sí.
Doncs si ens vols tu, vindrem.
Ara has de pujar plantes amunt.
Bueno, doncs així ens ho tinc més fàcil que amb tu. Vinga.
Enrique i Xavier, moltes gràcies també per haver vingut.
Molt bé.
Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. I res, moltes gràcies també per portar-la aquí a Ràdio Sabadell.
Igualment,
que vagi molt bé.
Pere, et volem a tu, la temporada que ve.
Això també, si he de
trucar una porta és per demanar-te tu, que ho sàpigues.
Vinga, bon estiu.
Bon dia. Vinga, adéu-siau.